migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts a la vostra COPE més propera aquest divendres. Divendres 17 d'abril, com passen els dies de setmana que ve? Ja tenim Sant Jordi com a data destacada en aquest cas, eh? I la de coses que van passant dia a dia. De fet, ahir dia 16 va començar la regularització extraordinària d'immigrants, on hi han previstes prop de entre 500.000 i 800.000 persones. Encara que, després de xerrar de tot això, i ahir en parlàvem amb Càritas sobre les persones que no estan regularitzades, no ho saben. De fet, ningú sap quantes persones hi ha. Bueno, és un número que està allà, són gent que treballen bé, els que treballen, i clar, és que no sabem exactament, no hi ha un cens, no hi ha una quantitat ni un càlcul d'aquest tipus d'aquestes persones, no? De fet, hi va haver una demanda, una petició al Tribunal Suprem per frenar aquesta regularització extraordinària, doncs al·legant molts motius. De fet, ja precisament ahir mateix el Tribunal Suprem va desestimar anul·lar de forma cautelaríssima, això sempre són paraules de pes, cautelaríssima, la regularització extraordinària d'immigrants que es va aprovar pel govern d'Espanya i que va entrar en vigor ahir dijous. De fet, la mesura l'havia sol·licitat l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica, però el tribunal creu que no hi ha o ha cregut que no hi ha unes circumstàncies d'especial urgència per anul·lar el reial decret sense audiència prèvia a la part afectada, en aquest cas, que seria el govern d'Espanya. Ara, com està funcionant ara això? Les cues eren importants per demanar la situació. Per que no ens acusin de centralistes, anem cap a Lleida, en tot cas, i mirem com està funcionant allà tot això. I tenim el Sergi Tor a la Guàrdia a peu del Canó per fer cinc cèntims. Sergi Tor, bon migdia.
Bon migdia, doncs sí, som aquí a la Rambla Ferran de Lleida, davant de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, on hi ha centenars de persones que estan fent cua per tal de buscar, la majoria m'estan dient, el que és el certificat de vulnerabilitat, que és molt important per accedir a aquesta regulació extraordinària aprovada i que som dins del termini. Entrem aquí a la cua, aquí al migdia de COPE. Hola, buenos días, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal? Com es diu?
Bien.
No, què tal? Aquí en... No, com se llama?
Abel, mi nombre es Abel.
De què país és usted?
De Perú.
De Perú. ¿Lleva mucho tiempo aquí en Lleida usted?
Un año.
¿Un año?
Sí.
¿Que vive en la ciudad o en algún pueblo?
En la ciudad.
¿Está contento de estar aquí en Lleida?
Sí, me gusta la ciudad, muy tranquila.
Muy bien. Y ven, usted está aquí haciendo la cola, ¿qué es cómo ve esta situación ahora de cola?
Bueno, para poder tener el certificado de vulnerabilidad, hemos tenido que levantarnos muy temprano, porque efectivamente desde muy temprano ya hay colas. Y bueno, tratar de conseguir la cola más adelante, porque hay una capacidad de límite en los cupos,
sí,
para la atención en el OMAG. Entonces, por esa razón es que, bueno, hemos tenido que hacer cola desde muy temprano.
¿A qué hora ha llegado aquí usted? Somos al mediodía,
¿qué
hora ha llegado?
Seis y media. Está.
Desde las 6:30 que está aquí.
Sí.
Ahora le queda poco, ¿no?, para acceder a la puerta.
Efectivamente sí, pero en la mañana de algún modo no había mucho orden, ¿no? Ahora ya se ha organizado la policía, también las personas gestoras del OMAG, y ya hay un poco de orden, porque en la mañana sí tuvo que venir la policía para poner orden, efectivamente. Sí,
había muchos nervios quizá dentro de la cola.
Sí, bastantes nervios, porque efectivamente hay mucha gente que también quiere el certificado de vulnerabilidad, perdón, pero bueno, llegan unas horas más tarde y pues ahí empiezan los problemas.
Claro. Ha tenido que venir hasta la policía, ¿no?
Sí, la policía estuvo aquí, ha puesto un poco de orden, ha organizado a las personas, y de momento todo está tranquilo.
Sí, ahora sí, veo que está tranquilo, cosa que me alegro. ¿Y qué representa para usted y para su familia poder regularizar su situación, Abel?
El poder tener un trabajo digno, el poder realizar actividades sin temor a que me pidan o a que venga la policía y me retenga y tenga que haber una expulsión. De algún modo esto beneficia no solo para mí, sino para muchos latinoamericanos, también africanos, también marroquíes, de que de algún modo nos beneficiamos con tener un trabajo digno. Un bienestar para todos, para nuestros hijos, nuestras familias.
Usted está contento, ¿no?, aquí en Lleida, en Cataluña, en España, está contento.
Como le dije, me gusta, estoy encantado con la ciudad. Es pequeña, pero tiene su encanto.
¿Y de qué trabaja usted?
Bueno, de momento no trabajo.
Claro.
Motivo por el cual estoy también en esta cola.
Claro.
Para poder tener un trabajo digno.
Y cuando tenga certificado de vulnerabilidad ya podrá hacer los papeles, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Hay muchas personas que acá tienen carreras, tienen de algún modo profesiones y no las ejercen porque justamente no tienen papeles.
Claro.
Entonces ya con estos documentos nos amplían muchos beneficios. La mayoría que está aquí creo que hemos venido a trabajar, a aportar a España porque es un país en desarrollo y crecimiento constantemente, ¿no?
Y este año supongo que a nivel económico habrá sido complicado, ¿no? Si no ha tenido trabajo.
Para todos los que estamos aquí, muy complicado porque tenemos que reinventarnos, de ver la manera de cómo, con las ayudas sociales, con algunos albergues, con algunas instituciones, asociaciones que apoyan a las personas migrantes, efectivamente.
Abel, gracias por estar aquí en Migdia de COPE y a ver si la cola adelanta y puede ya acceder a solicitar.
Okay.
¿Tiene luego ordenador para hacer, porque también se ha hablado de la brecha digital, tiene luego ordenador para hacer, presentar los papeles o va a ir a un centro cívico?
Claro, efectivamente, bueno, estamos tratando de ver la manera más factible, dependiendo de los recursos de cada persona también, ¿no? En mi caso, bueno, de algún modo estoy tratando de ver con un gestor para, de algún modo, acelerar el proceso. Pero como le digo, hay muchas personas aquí que incluso no se cuenta con el tema económico, entonces tiene que buscar la manera de buscárselas día a día y más que todo en esta regularización ir a asociaciones, ¿no?, públicas para que les puedan ayudar, efectivamente.
Veo que se lleva una bolsa, ¿no?, desde las 6 de la mañana,
bueno,
desayunado aquí.
Es un pequeño desayuno, efectivamente, claro. Porque ya mira, desde aquí estamos y ya el cuerpo también, un poco de hambre y todo eso.
Gràcies, Abel.
No se preocupe.
Saludem, si us sembla bé, doncs, amb un altre protagonista que està aquí a la cua. És una mica tímida. No, ¿me puedes decir qué tal? Hola, buenos días.
Bueno, hola, buenos días.
¿Llevas mucho aquí en la cola?
Sí, mi mamá y yo estamos desde las 5 de la mañana.
¿Desde las 5 de la mañana?
Sí.
Bueno, también estás cerca de la puerta, ¿no?
Sí.
Vale, ¿cómo te llamas?
Carmen.
Carmen, ¿de dónde eres?
De Perú también.
También,
sí.
¿Y qué significa para ti esta regulación extraordinaria?
Bueno, como en caso mío yo soy estudiante y me favorecería mucho en mis estudios, en el tema que ya voy a comenzar prácticas y tal, entonces me conviene por eso.
¿Estás estudiando?
Sí, estoy estudiando.
¿Pero qué?
Educación infantil.
Ah, educación infantil, o sea,
sí.
Quieres ser maestra, ¿no?
Sí, sí.
El tema de la cola quizá hubiera tenido que estar un poquito mejor organizado desde las 5 de la mañana que estás aquí. Muchas horas.
Bueno, ha habido de todo. Había como que partes sí estaban organizadas y otras que no y que se trataban de meter y tal, pero bueno.
Lo que pasa es que hay tanto, ¿no? Estáis tan ilusionados con el tema de la regularización que estáis aguantando aquí la cola como
sea. Sí, es la verdad.
Necesitas también la vulnerabilidad, ¿no? Lo que es
sí,
el papel de vulnerabilidad.
Sí, sí.
Y luego ya podrás presentar toda tu documentación.
Sí, es que ya tenemos presentado al abogado todo y solo nos falta este certificado.
¿Y el de penales también lo tienes ya?
Sí, ya lo tenemos.
¿Por el consulado de
España? Sí, nuestra abogada se ha encargado de todo eso y ya solo nos falta este certificado, nada más.
Bien, entiendo que ya has acabado tus estudios y ahora tienes que hacer las prácticas.
Este año termino el primer año y luego hago el segundo año de educación infantil donde ya vienen las prácticas.
Muy bien, Carmen, gracias, ¿eh?
Gracias a usted.
Doncs aquesta és la imatge que veiem aquí, el que seria l'oficina municipal d'atenció ciutadana. Hi ha centenars de persones, també hi ha dos membres de la policia municipal en aquest cas i que ens han confirmat que hi ha hagut tensió a primera hora d'aquest matí i, com deien, des de les 5 del matí la cua aquí a la ciutat de Lleida, Rambla Ferran, davant de l'oficina municipal d'atenció ciutadana, però en aquest cas seria a totes les ciutats de Catalunya, Tarragona, Girona, Barcelona, Badalona, Sabadell, a totes les ciutats ja hores d'ara, aquestes cues de les persones estrangeres que estan necessiten per part dels seus respectius ajuntaments el certificat de vulnerabilitat a banda del certificat d'antecedents per presentar la seva documentació.
Moltes gràcies, Sergi Tor, que ens ha explicat ja aquest matí aquesta situació, bàsicament, en aquest cas a Lleida. De seguida en parlem d'història, i parlem d'història i parlem de patrimoni, més que d'història, de patrimoni. Catalunya, si busques a qualsevol racó, tenim patrimoni d'una riquesa moltes vegades sorprenent i desconeguda. No és el cas, en aquest cas, que sigui desconeguda. Hi ha una aliança entre cinc ciutats espanyoles, en aquest cas parlem de Cartagena, Palma, Eivissa, Tortosa i Melilla, que s'han retrobat doncs, per presentar una candidatura transnacional per ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. De seguida en parlem què avantatges pot tenir això, en aquest cas, per la ciutat de Tortosa, que és la que ens toca aquí a nosaltres, la ciutat de Tortosa. De seguida parlarem amb el senyor Francesc Minguell, que és director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, perquè ens expliqui els cèntims d'una ciutat tan rica en història com és Tortosa. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el aguacate Maya 500 gramos a 1,89 euros la Maya. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En parlem d'aquesta candidatura transnacional de cinc ciutats d'Espanya que volen ser declarades per mèrits propis, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Estem parlant de Melilla, Eivissa, Palma, Cartagena i Tortosa. Però això què significa? Això què dona? Quina importància té tot això? En parlem amb el senyor Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa. Francesc, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltíssimes gràcies per la vostra invitació i la consideració envers a la Cambra de Comerç de Tortosa.
Bueno, gràcies a tu per atendre la trucada, Francesc. Escolta'm, aquesta declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, què pot significar per Tortosa i d'entrada pel comerç, pel turisme, per tot el que envolta la ciutat?
Bueno, està molt clar, i en aquest cas la Cambra de Comerç de Tortosa, amb el seu rol de defensa dels interessos generals de la indústria, del comerç i de tot el que va succeint al territori, no deixa de ser una gran oportunitat i un reconeixement internacional per part de la UNESCO molt important, que ens ha d'aportar impactes molt positius, un augment notable de visitants, sobretot de visitant estranger, molta visibilitat a nivell global. Tortosa passaria a estar al mapa com han estat altres capitals d'Espanya, no? que tenen grans actius turístics i, per tant, doncs, creiem que és una gran oportunitat, clar.
Home, d'entrada, Francesc, de fet, ja, el mapa ja està, perquè tenim un patrimoni importantíssim a Tortosa. No sé, se'n passa al Castell de la Suda, per exemple, que penso que ara s'està fent una bona inversió en la recuperació de tot aquest patrimoni, galeries subterrànies i de més. Tortosa ja té un patrimoni gran, importantíssim, no?
Rei de la Suda, les seves muralles, correcte, la catedral de Santa Maria, totes les fortificacions i baluarts històrics que tenim. Pensem que tenim tots els anys, que des de fa més de 25 anys, que celebrem la festa del Renaixement, no? De la importància que va tindre Tortosa i el territori al segle XVI. Per tant, sí, la veritat és que està ja més que demostrat. Però bueno, aquí crec que ara tenim aquesta oportunitat que farà que encara més poguessin arribar més inversió, més finançament, ja que una acreditació d'aquest nivell pot facilitar encara més recursos envers subvencions europees i estatals, i que se beneficiï tota la cadena de valor, no només el sector turístic, que en això hem de ser molt intel·ligents a l'hora de gestionar, perquè no ens interessa tampoc que hi hagi restriccions i massificacions, i per tant jo crec que en aquest sentit hem de ser uns bons gestors.
Costes, com es gestiona tot això? Bueno, sé que encara no ho és, però, home, de fet, ja un assaig important ja s'ha pogut fer perquè estem parlant de tot aquest patrimoni i tota aquesta gestió. Des d'un punt de comerciant, un punt de vista comercial, perquè per no morir d'èxit, això com es fa?
Bueno, la veritat és que se tindrà que tindre una oficina tècnica molt potent en un equip i personal qualificat i molt professional, perquè no serà gens fàcil. Pensem que també a la vegada entrem dins de lo que és també la llei de barris, que també Tortosa ha sigut beneficiada d'una aportació important de recursos perquè vagi evolucionant tot el que és el seu casc antic. I per tant, jo crec que tenim per un costat este títol que ve otorgat per la UNESCO. Mm. Recordar que un tortosí d'adopció va ser durant 12 anys director de la UNESCO, i va ser una de les persones, Federico Mayor Zaragoza, que va apostar molt fort per aquesta figura que ara estem segurs que arribarà a Tortosa, que juntament amb la figura que es va aprovar el 2013, que també som reserva de la biosfera, més a nivell territori, i és un reconeixement més d'un reequilibri en la natura, en l'activitat humana, desenvolupament sostenible, pues clar, això fa que encara reforci més aquesta posició.
Bé, bàsicament, durant l'any passat, el 2025, aquí a Tortosa, la capital de Baix Ebre, va ser la seu de les primeres jornades internacionals de ciutats i llocs fortificats hispànics, que va ser, no sé si era la llavor d'aquesta aliança entre totes les ciutats per demanar aquest patrimoni. Què significa anar en conjunt a demanar, en conjunt amb Cartagena, Palma, Eivissa i Melilla, aquesta declaració com a patrimoni de la humanitat? Això dona més força? S'aprèn d'unes ciutats a altres des d'un punt de vista comercial i turístic, que és el que et toca a tu?
Sí, jo crec que és l'èxit dels projectes, que es puguen presentar a la vegada de manera col·lectiva i que pugui haver una xarxa important i que tothom aporta una mica aquí el seu coneixement perquè el projecte, si és col·lectiu, sigui més atractiu i, per tant, que tinguéssim aquest reconeixement que tant esperem. Mm.
És el què. I, a més, suposo que encara hi ha molta feina per fer, com sobretot des del punt de vista turístic, obrir més la ciutat al riu, per exemple, i fer-ho més accessible, tot això, no?
Sí, sí, clar.
És un dels punts febles encara de Tortosa, no? Aquesta obertura al riu.
Clar, clar, aquí una mica per diferents qüestions, a vegades també falta de recursos, temes mediambientals, temes també d'inundabilitat, no? Estem en un territori que no és gens fàcil créixer i, per tant, han hagut sempre restriccions urbanístiques molt importants, reformes molt limitades, poca flexibilitat a l'hora de construir i de modificar aquests edificis que ara volem ficar en valor. I, per tant, jo crec que ara ens ha arribat el moment, tindrem aquestes figures que ens otorguen d'alguna manera que tota aquesta normativa que abans ens limitava, acaba sent una oportunitat i ens coneguen molt més al món i que poguéssim també contribuir també a l'economia local, a la territorial i també a la catalana i a la nacional, no?
Va, la darrera pregunta que et faig, Francesc, i ja et deixo tranquil, és bàsicament sobre present i futur en aquest cas, perquè anar a Tortosa ja no només és una qüestió de càrrega històrica que podem gaudir, sinó gastronòmica, de lleure, etcètera, etcètera, amb totes les declaracions que han fet. Com es preveu la temporada d'estiu que ve cap aquí, Francesc?
Bueno, la veritat és que ja fa, des de, jo diria que des del Covid cap aquí, ha hagut un canvi que hem tingut que gestionar com han pogut, perquè la veritat és que també som un territori petit i no ens agrada la massificació, i crec que aquí una mica aquesta gastronomia que tenim, que també és un gran aparador, no? Tenim una indústria agroalimentària molt important i que d'alguna manera se'n beneficia també tot aquest sector turístic en productes quilòmetre zero, per tant fa molt atractiu que tinguéssim un tipus de turisme de qualitat, que és una mica el que perseguim, i per tant pues, bueno, jo crec que la temporada està més que assegurada i el que hem de fer és una mica pues, treballar en cert ordre per a que no hi haguin tampoc aquestes massificacions i que tinguéssim que arribar a fer després restriccions que no es puguen també d'alguna manera perjudicar.
Ja, com et veig preocupat per les massificacions, Francesc? Et veig preocupat per això, eh?
Bueno, és que la veritat és que sí, jo crec que tots els que el que volem és tots que sigui
una bona experiència, a més a més tant pels locals com
un turisme sostenible, no, clar, que ens aporte valor i que d'alguna manera pues, tots els sectors productius de les Terres de l'Ebre, tota la cadena de valor surti que beneficiada.
Doncs senyor Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada i fer amb nosaltres aquesta xerrada, que tant de bo sigui així es porti a terme de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO de Tortosa i tot el seu capital històric que té. Molt amable.
Tot un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada. Doncs, tant de bo tot això, tota aquesta gestió que ens estava explicant el Francesc de possibles massificacions i d'aquesta declaració, que va, d'aquí darrere hi ha un ajut al manteniment de tot aquest tresor històric que tenim. En aquest cas parlem de Tortosa, però podríem fer-ho estendre a molts llocs de Catalunya. Estem a punt d'arribar a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, que tampoc té gaire història. Venen pluges, però cap al Pirineu, en forma de tempesta, però poca cosa més, eh? I de seguida deixarem tot això aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I fem un què del temps, no? Va, fem una actualització del temps per fer alguna cosa. La veritat és que hi ha un petit gir per explicar. De cara a aquesta tarda de divendres, el que esperem és un predomini del sol, continuen pujant les temperatures màximes i mínimes, i a tot estirar esperem un augment de presència de núvols cap al Pirineu i per a Pirineu. I potser algun núvol despistat cap al sud del Baix Camp, per aquesta zona. Més enllà d'això, res més a explicar. Ara, el cap de setmana. És un cap de setmana, en general, estable, amb temperatures que continuen augmentant, sobretot les mínimes. I d'entrada, demà dissabte, pel matí, el que sí que esperem és una boira d'entrada ben enganxada, ben espessa, cap al Delta. Allà és una boira que s'anirà aixecant, Delta i aquestes comarques al voltant. Estem parlant de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, del Baix Ebre, del Montsí. Tota aquesta zona és on esperem una boira a començar el dia. Aquesta boira s'anirà retirant. Notarem una presència més general de núvols a Catalunya. I ja per la tarda traurà el nas unes petites precipitacions que puntualment poden ser en forma de tempesta cap al Pirineu Occidental. Unes precipitacions que s'aniran mantenint també durant el diumenge, sobretot diumenge per la tarda. Esperem que aquestes precipitacions ja es facin ben clares tant al Pirineu Central Occidental com al Prepirineu. I cap als ports. Cap a la Terra Alta també esperem alguna precipitació de cara a diumenge per la tarda. Les temperatures continuen pujant. És a dir, ja no acabarem abril, que estarem a 40 graus, bàsicament aquest pas. Ja veurem a Sant Jordi quines temperatures estem. Va, dit això, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. De moment encara relativa calma. És ben cert que augmenta el trànsit en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. I, per exemple, a la ronda litoral hem de parlar d'una incidència. A tocar del nus de la Trinitat en sentit Besòs, en aquesta ronda litoral hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat, i això ja està provocant una cua aturades d'uns 3 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i el nus de la Trinitat. Com et deia, això passa a la ronda litoral a causa d'un accident, això, tocant aquest nus de la Trinitat. A la resta de les principals carreteres i autopistes augmenta també el trànsit, sobretot a la zona del Vallès, aturades puntuals a la P7 a Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, o a la C-17 a Mollet del Vallès, direcció Barcelona. Però, de moment, a la resta de vies, incidències importants, a aquesta hora no n'hauríeu de trobar.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana. Cuida't.
Igualment, a reveure.
A reveure, gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
Què tal, José Miguel? Panys, bona tarda.
I és veritat, Messi ha comprat el Cornellà? És el nou propietari del Cornellà o accionista majoritari del Cornellà?
És l'amo del Cornellà. Ha comprat... Bueno, és l'amo de gairebé tot el Cornellà. És a dir, ha comprat el global d'accions, sí, del conjunt del Baix Llobregat, i és l'amo de tot el que afecta al primer equip i al futbol base. S'ha quedat fora d'aquest acord el que seria la fundació del Cornellà.
D'acord.
És que, clar, la notícia saltava ahir a la tarda, evidentment, commoció total i absoluta pel fet que Leo Messi s'hagi fixat en el Cornellà i hagi comprat el Cornellà.
Però el Bata també es va fixar en l'Hospitalet en el seu moment.
I Gerard Piqué en l'Andorra.
Per exemple.
Clar, és que està... Diguéssim que hi ha una tendència d'exjugadors del Barça que van convertint-se en empresaris o en amos d'equips de futbol. Piqué a l'Andorra, Jordi Alba i Thiago Alcántara al Centre d'Esports L'Hospitalet, i ara Leo Messi al Cornellà. El Cornellà està ara mateix a tercera ref, grup 5è, el que era l'antiga tercera divisió,
sí, sí,
de la
coses,
meva època.
Sí, correcte.
Vale, i està per pujar a segona ref, que ara mateix és una categoria intermitja entre la tercera divisió de tota la vida i la segona B de tota la vida.
Vale.
Vale? Està, crec que li falta un punt per assegurar-se matemàticament el play-off.
I per què el Cornellà? No, bueno, sé si sap això. Per què ha escollit el Cornellà? És... Algun dia algú se l'haurà d'explicar. Per què ha escollit el Cornellà?
Algun dia és una pregunta que està sobre la taula i que ens obliga una mica a investigar quin és aquest fil que acaba relacionant a Leo Messi amb el Cornellà. I quines han estat... Sembla ser que una de les figures intermediàries ha estat l'actual entrenador de l'Inter de Miami, que tindria uns llaços i unes connexions que haurien permès aquesta compra i aquesta adquisició de Leo Messi de la Unió Esportiva Cornellà.
També es parla de que buscava també un club que tingués una formació de futbol base ja amb cara i ulls.
I en aquest sentit, home, clar, és que tothom tenim coneixença, per dir-ho d'aquesta manera, de la Unió Esportiva Cornellà Moderna, un equip que a les últimes temporades va arribar a la primera ref, un equip que ha protagonitzat eliminatòries de Copa del Rei contra el Barça, contra el Madrid, i que es va carregar l'Atlético de Madrid en una eliminatòria de Copa del Rei al Cornellà. Després d'un cicle bo va arribar un cicle dolent que va fer que l'equip hagi caigut a la tercera ref, i ara sembla que l'arribada de Messi doncs dona una empenta al club, al primer equip en si, i a un futbol base que ja fa molts anys, dècades fins i tot, i aquí personalment jo posaria la mà en el foc per un president mític que va tenir la Unió Esportiva Cornellà, que era José Gálvez, quan va muntar tot el que l'embrió, podríem dir, el primer pas de lo que és ara mateix el futbol base del Cornellà, amb les instal·lacions antigues, perquè el Cornellà, clar, ara tot és molt bonic, sí, juga on juga, té el camp al costat de l'Espanyol. No, el Cornellà, quan va començar tota aquesta història, jugava al camp de la Via Fèrrea, que evidentment tenia i devia el seu nom pel fet que estava al costat de la Via Fèrrea.
De la Via Fèrrea.
Que, clar, vull dir, i estaves veient un partit allà i senties xuuuut, i senties les línies de Rodalies passar pel costat del camp del Cornellà, ben a prop de l'ambulatori. Ara tot allò és un pàrquing, ja, clar.
Ha canviat la fisonomia de la ciutat,
Món, sí, el món, senyor Cruz,
gira,
dona moltes voltes, però els cronistes, que ja tenim una edat, ens en recordem d'aquell mític Cornellà que jugava al camp de la Via Ferrer. Doncs de tot això en parlarem, evidentment. Satisfacció a la família del Cornellà, satisfacció a l'Ajuntament del Cornellà, satisfacció a la Federació Catalana de Futbol, i clar, l'Espanyol veu com arriba Leo Messi i es fa amb l'equip que tenen al costat. Però bueno, en tot cas, no deixa de ser una gran notícia que Leo Messi sigui el nou propietari de la Unió Esportiva Cornellà. Tot això ens ha amenitzat un cap de setmana una mica diferent. Anava a dir light. No, diferent. Per què? Perquè aquest cap de setmana és la festa del futbol espanyol. És la final de la Copa del Rei. Per què riu?
M'ha fet gràcia.
Home, la final de Copa...
Això és com quan hi ha eleccions, és la fiesta de la democràcia.
Doncs la final de Copa és la fiesta del futbol espanyol.
Molt
és
bé.
La festa del futbol espanyol, Atlético de Madrid, Real Sociedad, i els equips de primera aprofiten que no hi ha lliga doncs per prendre's una mica un parèntesi, un marge de reflexió. El Madrid i el Barça reflexionen sobre l'eliminació a la Champions i enfoquen cap al futur, qui han de fitxar, qui no han de fitxar. I, per exemple, el Girona reflexionen sobre la figura de la banqueta. Mitchell Sánchez, el tècnic, es va fer ahir una volteta pel Godó, el van captar els companys de TV3 i va parlar en aquests termes sobre el seu futur, que continua apuntant en blanc i vermell i gironí.
He parlat, Quique i jo parlem totes les setmanes i estem tranquils. Lo que hem de fer és assegurar l'equip primera divisió i després parlarem. La meva sensació és que Girona és casa meva i estic feliç aquí.
Se'n recorda del que li vaig dir fa uns dies, no? Que quan arribi la permanència matemàtica s'escenificarà la continuïtat de Mitchell a la banqueta del conjunt de Montilivi. I escolti, una jornada important en bàsquet.
Sí.
Històric, el partit de l'Uni Girona, que per primera vegada a la seva història juga la Final Four de l'Eurolliga femenina. No ho té gens fàcil, l'equip de Roberto Íñiguez. Juga davant del Fenerbahçe. El Fenerbahçe femení de bàsquet és un equip fet a talonari. Pam, vull aquesta, vull aquesta, vull aquesta i vull aquesta... Pam, les fitxo, perquè l'objectiu és guanyar l'Eurolliga femenina. I se la juga el Barça. A l'Eurolliga masculina rep el Bayern de Múnich al Palau Blaugrana. Si guanyen, estaran al play-in de l'Eurolliga, continuaran vius. Si perden, corren el risc de ser eliminats. Mentretant, el Godó, jornada de quarts de final. Coneixerem els semifinalistes. El gran atractiu al partit que enfronta Rafa Jodar davant de Cameron Norrie. Aquest Rafa Jodar, la nova sensació del tennis espanyol, que ha fet revifar els càntics a les pistes de Vamos Rafa. De los creadores de Vamos Rafa por Nadal, arriba el Vamos Rafa por Rafa Jodar.
José Luis, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana, senyor.
Igualment, bona tarda i bon cap de setmana. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem d'història. I parlem d'història de la ciutat de Barcelona. Sabeu qui va posar els noms i per què de l'Eixample? De seguida en parlem, perquè al principi el projecte era carrer A, B, C. Doncs de seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook i TikTok.
Busca COPE i escríbenos.
Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
A COPE Cataluña.
La imatge del dia. A COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Parlem una mica d'història. En aquest cas, parlem d'història de la ciutat de Barcelona. Mireu, ja d'entrada us deixo anar, si hi ha un llibre que us interessa, si us interessa la història de Barcelona, que a veure, Barcelona... com tot Catalunya, bàsicament, tenim una d'història, i si comences a escarabar allà, mare meva, el que et pots trobar, històricament parlant, eh? I més enllà dels capítols que possiblement més o menys tots coneixem, hi han capítols que queden, això, enterrats, bàsicament, i s'obliden. Hi ha un llibre que és Història desconeguda de Barcelona, del César Alcalá, que explica unes quantes d'aquestes històries, suposo que no totes, perquè són, no dir infinites, però són un munt per entrar al llibre, però també és una excusa per fer Història desconocida Barcelona 2. Vull dir, això sempre hi ha una part positiva de tot això. I amb ell descobrim algunes historietes de la ciutat, amb el César Alcalá, periodista i historiador, i autor d'un munt de llibres, eh? Tot s'ha de dir, tots evidentment relacionats amb la història. César, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per, estar aquí amb nosaltres. Jo deia que tens l'excusa per fer una Història desconocida de Barcelona 2, eh?
I 3, i 4, i 5.
O sigui que hi ha tot un què, eh?
Hi ha tot un què, perquè com tu dius, és que hi ha històries molt... desconegudes, perquè clar, és que Barcelona té molts anys, vull dir...
Ja, ja.
I han passat milers de coses que molta gent desconeix, con lo qual, pues aquí tens...
Però és que, a més, també tens història de Catalunya, història desconeguda, vull dir, tens... has començat a escarbar per tot arreu, eh?
Sí, clar, és que tenim una història molt gran, eh?
No, i tant.
El problema és... O sigui, nosaltres tenim una història molt gran, però perquè tenim molts anys, clar, és que altres països, no direm noms, però bueno, als Estats Units tenen una història molt curta, clar. És que nosaltres tenim més de 2.000 anys d'història. Que tu imagines si comences a escarbar tot el que pots treure d'allà.
Si entrem al detall, clar, coneixem possiblement els capítols més importants, els que s'estudien, els que són més memorables, per dir d'alguna manera, més rellevants, però els detalls queden allà amagats.
Clar, clar.
I per això està gent com tu, per treure la llum. Avui anem a parlar dels noms dels carrers de l'Eixample. Com va el tema aquest? Perquè ni se m'havia passat pel cap.
Clar, és que el tema aquest és, diguéssim, en el moment que en el senyor Ildefons Cerdà en el 1860 li van dir, diu, vinga, va, fes el projecte de l'Eixample.
Sí.
Clar, ell li va posar en els carrers, tant pujant com als costats, doncs clar, carrer A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, vull dir, diguéssim tot l'abecedari, o tots els números, no? Clar, ell no li va posar nom als carrers. Aleshores va vindre un senyor, que era Víctor Balaguer, que va dir, no, home, això ho tenim que centrar una miqueta, perquè si no, clar, sí. tu vius en el carrer A o en el carrer B, uf,
que fred.
És una mica fred i una mica complicat, no? I aleshores, clar, ell va dir, diu, doncs pues, vinga, va, anem a fer una mica d'història de Catalunya gràcies a l'Eixample. Val?
Ah.
I aleshores, clar, nosaltres ens tenim que posar, diguéssim, a l'Eixample, ens tenim que posar a la plaça Catalunya i mirar cap al Tibidabo. Llavors, aquí és a bon temps i ens situem en el Passeig de Gràcia. No?
Però el Víctor Balaguer va ser un d'aquests polítics importants, no? Va ser ministre o...
Sí, no, el Víctor Balaguer, a part de tot el d'això, va ser... va estar a la Corona d'Aragó, va escriure, va ser una de les persones fonamentals dintre de la Renaixença, és a dir, va ser un personatge, inclús va treure un llibre que es deia Les Calles de Barcelona,
ah?
Amb dos volums, un a l'any 1865 i l'altre en 1866, on t'explica el nom de tots els carrers de Barcelona, de la Barcelona que existia en aquest moment. Perquè, clar, evidentment, uns anys més tard es van incorporar una sèrie de barris com Sarrià, Sant Gervasi, que encara formaven part, i inclús Gràcia formaven part, diguéssim, de viles que no eren Barcelona, i aquests no entren. Però el que era l'antiga Barcelona, sí que Víctor Balaguer explica més o menys per què es diuen aquests carrers d'aquesta manera, o per què es va batejar en el seu moment d'aquesta manera. Llavors, com a teòric de tota aquesta història, doncs, va dir, doncs, fem una cosa, mira, des del Passeig de Gràcia com a centre i des de la plaça Catalunya, si mires direcció al Tibidabo, tens la dreta i l'esquerra de l'Eixample. O sigui, no és al revés.
D'acord.
O sigui, no tenim que mirar el mar, sinó que tenim que mirar
a la muntanya.
Llavors tens la dreta i l'esquerra. Llavors va començar per la part de baix de tot, i llavors clar, i va dir, bé, anem a posar les institucions que van ser claus a la història de Catalunya, al carrer Casp, pel Concilio de Caspe, del 1412.
Carai.
Després dius, clar, la Gran Via de les Corts Catalanes, clar, les Corts Catalanes, no? Ja tens una altra. I la Gran Via perquè era el carrer més ample que hi havia en aquell moment, i per això li va posar Gran Via, perquè era un carrer molt més ample que la resta, no?
Uh-huh.
Si tires cap amunt, la Diputació.
Correcte.
I si tires més amunt, el Consell de Cent.
D'acord, sí.
Vale? I llavors, a partir d'aquest moment, va dir, ara posarem el nom als llocs, diguéssim, de la corona que han format part de la Corona d'Aragó. Llavors tens el carrer Aragó, València, Mallorca, Provença, Rosselló i Còrcega.
Brota. No havia avançat mai tot això. M'estàs fent flipar ara mateix. Eh?
Clar, és que si tu t'ho mires, clar, és que eren tots els territoris de la Corona d'Aragó, clar.
No, és que vist així, tal com ho estàs explicant, té una cohesió brutal, o sigui, té una coherència absoluta.
Clar, té una coherència absoluta. Aleshores, clar, llavors dels que ens estan escoltant diran, sí, bueno, però més a dalt hi ha el carrer París, Londres i Buenos Aires.
Correcte.
Clar, però això no existia dintre del Pla Cerdà. Això va ser coses que es van posar després i no van seguir aquesta norma, més que res, perquè tampoc no hi havia res més, i van dir, doncs pues mira, li posem aquest Londres, París i Buenos Aires, doncs pues jo no sé qui si l'ocorre en aquest moment de posar-ho, perquè el senyor Víctor Balaguer ja no hi era, i aleshores, algú de l'Ajuntament de Barcelona va dir, doncs pues mira, en aquest carrer li posem Buenos Aires, en aquest li posem París, suposo perquè potser en aquest moment sonaven més com a capitals europees bastant importants.
Algun honor que es faria, algun
sí,
perquè caure bé, no sé, coses així.
I Buenos Aires, pues jo què sé, pues també més o menys por lo mismo. Clar, l'únic carrer que va conservar, diguéssim, amb un nom que ja es coneixia més, és el Passeig de Gràcia. Perquè ja, diguéssim, ja quan la Barcelona encara tenia les muralles, abans del 1850 que van començar a caure, allò era el camí que pujava a Gràcia.
Ah.
Vale? I aleshores que el Passeig de Gràcia, doncs no, com que el van deixar molt ample, doncs clar, va deixar de ser el camí que pujava a Gràcia per ser el passeig de Gràcia. No? I aleshores, clar, a l'altra banda, va deixar un altre carrer, que és la Rambla Catalunya, sí, amb honor a Catalunya. Perquè, clar, si ja poses tots els carrers que van formar part de la Corona d'Aragó, clar, si tu et dones compte, hem anul·lat d'Aragó, València, Mallorca, Provença, Rosselló i Còrsega.
Faltava Catalunya. Però,
clar, faltava Catalunya. Llavors, clar, li va donar un privilegi al costat i li va posar Rambla Catalunya.
D'acord. I després els altres carrers, els verticals de l'Eixample? Perquè sí, parlem dels horitzontals, excepte Passeig de Gràcia, que seria vertical, i Rambla Catalunya, que també seria vertical, però els altres, els horitzontals...
Clar, li va començar a posar noms, diguéssim, de personatges com Villamarí, Rocafort, personatges, diguéssim, que van ser claus dintre de la història d'Aragó. Per exemple, Rocafort va ser un dels capitans dels Almogàvers. Després tens Calàbria i Sicília, que també van formar, o sigui, no li va donar temps de pujar cap amunt, i aleshores Calàbria i Sicília els va posar a l'altra banda, a la dreta de l'Eixample, que també van formar part de la Corona d'Aragó. Clar, com que ja estaven posats aquests dos noms, jo crec que va ser una mica complicat després amb el que estàvem dient.
Nàpols també entraria aquí?
I Nàpols també entraria aquí, clar. Jo crec que llavors devia ser bastant complicat fer el canvi, no? En comptes de Londres, París i Buenos Aires, posant aquests i dius i en aquella part quin nom li posem, no? Clar, a vegades hi ha les tradicions, no? Però per exemple el carrer Borrell no deixa de ser per el comte Borrell, el carrer Casanovas és per Rafael de Casanovas, vull dir que va com a Pau Claris, que també Roger de Llúria, o sigui, tots van ser personatges, diguéssim, d'una transcendència dintre de la corona de rellevants dintre, sí, sí, d'això. Però, clar, després tens, a l'altra banda, diguéssim, a la dreta de l'Eixample, tens el carrer Bruc, Girona i Bailén, que van ser tres batalles decisives a la Guerra de la Independència.
Sí, senyor.
Clar, el timbaler del Bruc, els setges de Girona i, clar, Bailén com a gran batalla. És a dir, hem va començar a fer una estructuració, diguéssim, de donar-li un sentit, diguéssim, als carrers, no? Clar, Nàpols, Sicília, Sardenya, aquestes també van ser, diguéssim, parts de la Corona de Gol, però les va tindre que posar als costats perquè cap a dalt, diguéssim, Barcelona no va créixer. O sigui, la Diagonal va matar la història aquesta. Amb els anys es va, diguéssim, urbanitzar, però clar, a mi no li entrava dintre del catàleg que ell tenia.
Si arriba un catàleg fins aquí i després, clar, ja mirarem cap on sortim.
Clar, però o sigui, abans tirem cap a la dreta i abans per això els tens cap a la dreta, no?
Però clar, després tenim el carrer Balmes i Enric, clar, Granados...
Clar, Jaume Balmes, Enric Granados, clar, tots són personatges famosos de la vida quotidiana, el carrer Montaner, el carrer Casanovas, clar, tots són personatges històrics de Catalunya. I aleshores, si te'n vas cap a l'altra banda, tens el carrer Marina,
sí,
que és per la Marina Catalana en el seu moment, que tanta glòria va donar, perquè al costat tens un altre que és Lepanto, que és la batalla de Lepanto.
Sí, senyor.
Con lo qual, o sigui, diguéssim, tens tota una part que és una mica guerrera, tota una altra part que és, diguéssim, de personatges com Pau Claris i Roger de Llúria, que són personatges històrics que ja et venen de l'esquerra de l'Eixample, i com que no li cabien més, els va posar a la dreta, però després va continuar amb aquells jocs com Nàpols, Sicília i Sardenya, després Marina, i després va continuar amb Lepanto. Clar, tens Padilla, Castillejos i Cartagena, que aquí hi ha el 2 de maio, que també entren dintre de totes aquestes guerres, i més o menys aquí es va acabar, i Castillejos, que aquí es va acabar la pel·lícula d'en Cerdà, perquè va arribar a la plaça de les Glòries.
Llavors, clar, això suposo que va ser en connivència amb l'Ajuntament, no? Perquè va ser, sí, l'Ajuntament que li va encarregar tot això, i no sé si li va demanar explicacions. Escolta'm, i això per què es fa? No sé.
Bueno, jo suposo que va haver una convivència molt bona. Aviam, si tu t'ho mires clarament, o sigui, si tu agafes el planell, diguéssim, de Barcelona, de l'Eixample, i fas una perspectiva del que jo acabo de dir, dius, és que té coherència.
Sí, anda que hoy eso iba a hacerse.
Exacto, clar.
Anda que hoy iba a haver coherència i consens. Segur que sí,
perquè en aquell moment, que en aquell moment no hi havia, bueno, sí que hi havia, però no hi havia política, per dir-ho d'una manera senzilla.
Però hi havia una política bastant més senzilla de la que tenim ara.
Exacte, llavors va dir, home, si això ho fem d'aquesta manera i això ho fem de l'altra, doncs d'això. Però també hi ha una cosa que és molt interessant amb el tema, diguéssim, si enronem del senyor Cerdà, és que si mirem els carrers, clar, estem enronant del 1860, quan ningú s'imaginava que algun dia podrien haver-hi cotxes.
Ostres! Bueno, Cerdà sí que tenia una certa idea, no?
Exacte, va dir aquesta idea. És a dir, ell va dir que això tenia que evolucionar. Clar, si et mires els carrers de Barcelona, deixem a part les... Anava a dir animalades, però sí, t'ho dic. Les animalades que ha pogut fer la senyora Colau en el moment de tallar carrers. Però, diguéssim, els carrers de Barcelona de l'Eixample deixen passar el trànsit. És a dir, en un moment que no existia el trànsit a Barcelona, un senyor com en Cerdà va dir, home, és que tenim que fer els carrers ho suficientment amples, de 3 i 4 carrils, perquè la circulació pugui anar, i inclús va tindre la idea de que el carrer Aragó és més ample que els altres.
Com ells horitzontal de Baixó Sobregat.
Exacte, perquè ell tenia clar de que era del que venia el Maresme hasta el que se n'anava al Llobregat. És a dir, ell va pensar que aquella via, en un moment determinat, tenia que ser una de les vies principals de Barcelona.
Ja, ho tenia bastant clar, eh?
Ho tenia molt clar.
Bastant clar.
Que és un senyor que, com a enginyer, ho va veure tot molt clar.
De fet, i ara em corregirà si si m'equivoco, César.
Jo
no sóc historiador, vull dir, tu ja estàs bastant més bregat que jo en això. No sé si... Tinc entès que ell tenia pensant també a les illes dels edificis de l'Eixample, als centres de les illes, habilitar-les com a pàrquings.
Sí, clar, sí, evidentment. I fer, diguéssim, una Barcelona... Ells tenien una idea de Barcelona que tenia que ser una ciutat neta. Neta, i quan es diu neta és, diguéssim, tota la part de dintre de les mansanes, que, perquè, diguéssim...
Els patis interiors, aquests enormes, sí.
Els patis interiors es diuen... O sigui, a l'Eixample té mansanes. O sigui, et sembla que sigui una castellanada, però és veritat. És a dir, ell ho organitza... Si un es dona compte amb l'estructura, diguéssim, de l'Eixample, és com un puzzle. Tu agafes una mansana i la poses una mica més a dalt, una altra, i una mica més a dalt, una altra. O sigui, tu pots muntar tot un puzzle que seria Barcelona. I això es veu molt fàcilment amb un planell, no? És a dir, ell anava posant les petites mansanes i anava creixent. I Barcelona hagués pogut créixer fins a dalt de tot el Tibidabo si no hagués existit, diguéssim, la Vila de Gràcia, Sarrià, tal... O sigui, és a dir, ell va fer una estructura de creixement tant cap amunt com a pels costats, no? Aleshores, clar, ell dintre de cada mansana d'aquestes es tenia que fer un jardí. Per què? Perquè Barcelona tenia que ser una ciutat neta, en el sentit de que hi hagués vida dintre de les cases i que hi haguessin jardins, ja que fora, en un moment determinat, clar, ell no ho va veure mai, i moltíssimes de les persones que van estar a l'Eixample els primers anys no van veure la Barcelona d'avui en dia, que el trànsit per carrer Aragó o per carrer València és multitudinari. Sí, clar.
Ai, si aixequés el cap, l'amic Cerdà.
Clar, però la va clavar.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
La història és que la va clavar. Va dir, és que en un futur aquí passaran molts cotxes. I dius, home, clar, el pots prendre per boig.
En aquell moment segurament sí. En aquell moment no... Però ell tenia visió davant de tot això.
Tenia visió i aquesta visió ha sigut futurista.
I tant. Doncs César Alcalá, periodista, historiador, escolta'm, gràcies per explicar-nos tota aquesta història dels noms i el nomenclàtor de l'Eixample. Molt amable.
Gràcies a tu.
Un plaer. Que interessant, eh? Interessantíssim, si t'agrada la història, evidentment, i t'agrada el per què un carrer es diu així i tots tenen aquesta relació uns amb altres dins de en aquest cas, a l'Eixample. Un visionaris, no sé si avui en dia o d'aquí uns anys podrem parlar de visionaris. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa. Busqueu Cope Catalunya al cercador i allà trobareu l'accés a la part catalana de Cope Catalunya, de la web de Cope, on trobareu totes les
totes les xerrades que fem, no només aquí, sinó a tota la cadena. També a través de la nostra aplicació, tant per Android com per iOS, que te la pots descarregar i escoltar-nos online, a part d'escoltar i tornar a llegir i veure tot el que fem aquí a la ràdio. Arribem a les dues, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana, rebint la salutació del que els hi ha parlat, José Miguel Cruz.